Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dilluns 12 de juny del 2023. Com prova aquest dilluns, aquest matí, amb caloreta, oi? I sembla que déu-n'hi-do, tot i que potser avui no, però demà dimarts aviam si el Penedès rasquem una miqueta d'aigua. Això ens ho explicarà millor demà mateix, a primera hora, el nostre home del temps, el Marc Rodero. Avui som dilluns i amb molta il·lusió des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca entomem la setmana i aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. El control central a la capital de l'Alt Penedès. Avui us saludem Marc Pujol, a les vies tècniques, i qui us parla, Sílvia Delgado. És dilluns i començarem així que acabi el sumari, les presentacions, amb la roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem com anirà la setmana, què hi trobareu. Per exemple, dissabte es constitueixen els nous ajuntaments sorgits del 28M. Per tant, serà una setmana de pactes i de negociacions encara que aniran donant fruit. Això i tota la resta de qüestions que passaran dia a dia us les expliquem d'aquí uns minuts per començar amb bon peu aquesta setmana de juny. A 9:15, parada i fonda per escoltar els companys dels serveis informatius que ens portaran el primer flash informatiu d'aquest dilluns. I a 4:05, els esports, uns esports que van acabant, les lligues, la competició. I avui, per exemple, entrevistarem el pilot calafellenc de Moto2, Àlex Toledo, i també ens farem ressò de com s'ha desenvolupat el torneig en Xaneta i la clàssica Penedès d'aquest diumenge. A 10:06, a l'entrevista d'actualitat, parlem de l'ELA, d'aquesta malaltia, perquè el nostre convidat serà el penedesenc Carles Coma Juncoses, que ha format part de l'equip del Departament d'Esports de TV3 que ha realitzat el documental Unzué, l'últim equip del Juancar, que es projectava fa uns dies. Ell ens explicarà l'experiència, com ha estat treballar amb aquest equip i amb Unzué. A 10:45, de nou parem uns minutets perquè ens expliquin com evoluciona aquest matí de dilluns, què passa als nostres municipis i a les dues comarques, al flash informatiu. A 11:15, saludarem el jardiner Tom Vilarrúbies, que ens vol explicar moltes coses. No plou i hi ha molta cosa parada, però sí que es poden fer moltes coses aquest mes de juny abans no arribi la calor forta. Ens explicarà totes les tasques, ens donarà feina. A 11:06, aquella secció diferent, el rara avis del Penedès en xarxa, el feinejant en filosofia amb el professor Pere Martí. Aquells minuts en què us demanem que deixeu estar el dia a dia la rutina al brugit i pareu atenció a les preguntes, a les reflexions, a l'anàlisi que ens planteja el Pere Martí, que sovint, ja aviso, incomoda, però és necessari. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, el flash informatiu, el darrer que escoltarem aquest matí de dilluns abans de plegar. I acabarem amb el Com ser tu, que ens acosta la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, avui abordant les claus de la sociabilitat. Si a 10:15 i 12 us expliquem l'actualitat en clau alt i baix Penedès, els butlletins horaris de 10:00, 11:00 i 12:00, escoltarem atentament què passa més enllà de casa. A Així anirà aquest matí, aquestes 3 hores de ràdio. Així que som-hi. Veniu?
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Expliquem la setmana, dia a dia i municipi a municipi, a la roda d'actualitat que engeguem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Llorenç d'Hortons amb la Fira de Nous Vinyataires Naturals de Catalunya, que es clou avui i que en podreu gaudir de 12 del migdia a 7 de la tarda a l'interior del celler Finca Parera i també a la sala municipal del poble. Trobareu tota la informació a www.mamdelbo.com. I a Subirats, doble cita, un taller sobre pla estratègic de salut urbana i entorn actiu a 6:15 de la tarda a la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal i també una xerrada sobre alimentació en l'adolescència i la joventut a càrrec de la dietista i nutricionista Laura Julià, que es durà a terme a partir de 6:45 de la tarda al Subijove d'Urdal. Anem a demà, però no ens movem de Subirats perquè el Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal acollirà l'última cita del maridatge de paisatge, històries i productors de Subirats que organitza l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. A Gelida, demà a les 10 del matí, el Casal de la Gent Gran acollirà un taller d'alimentació i hidratació saludable en períodes de calor. I a Avinyonet del Penedès tindrem ple municipal extraordinari a les 7 de la tarda, que és l'últim abans de la Constitució dissabte dels nous ajuntaments. I en la mateixa línia, dimecres, també a les 7, tindrem ple extraordinari també de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Ja per dijous, a Sant Pere de Riudebitlles, sessió Experiment AI, amb anàlisi de xarxes socials per detectar trastorns mentals i combatre també la desinformació. Serà de 6 de la tarda a 8 del vespre a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers. A Mediona, sessió final de l'aula de salut a 5:15 de la tarda al Casal Cases Noves i a Sant Sadurní. Tercer taller de cuina saludable amb Astrid Barquer a les 6 de la tarda al centre Vilarnau. Un taller aquesta setmana d'hamburgueses vegetals i us hi podeu sumar inscrivint-vos a www.sansadurní.cat. Saltem a divendres, però no ens movem de Sant Sadurní perquè a les 7 de la tarda a la biblioteca tenim nova cita amb el cicle Especialistes aquest mes amb Gaspar Hernández presentant el seu darrer llibre, El radiofonista. També el bibliobús al Castellot estarà de 10:45 del matí fins a la 1 del migdia davant l'escola Fontrúbia de Font-rubí. A Gelida, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural, podreu gaudir del cinema en el cicle Gaudí, en aquest mes projectant El sostre groc. I a Subirats es presenta el 20è Festival de Música a les Vinyes, que dimecres, de fet, us aproparem més abastament a l'agenda al detall. De moment, ja us avancem que divendres a les 9 del vespre hi haurà presentació i concert de Mireia Feliu i de l'Indy Hoppers Band al celler Albet i Noia. Dissabte, tota l'atenció pels diferents plens de constitució dels nous ajuntaments. A través de cada web municipal trobareu horaris i lloc concret. A Sant Sadurní, per exemple, es durà a terme aquest ple a les 6, a les 12 del migdia, a la fàcina de Can Guineu. A banda d'això, a Mediona podreu gaudir d'activitats emmarcades en la Guaita, aquest projecte efímer que segueix el camí del riu i que plega les primeres activitats a Mediona. En podreu gaudir dissabte i diumenge amb multitud de propostes que podeu consultar ja a www.mediona.cat. A Sant Llorenç d'Hortons, 16è aplec sardanista, Sant Llorenç d'Hortons, de 6 de la tarda a 10 de la nit a la plaça de l'1 d'octubre amb les cobles La Flama de Farners i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I també dissabte, festa de barri Camí Baix de Sant Pere. I el destacat de la setmana és, com ja comentàvem la setmana passada, la celebració de les festes de barris de Sant Sadurní, que arrencaven dijous passat i que s'allargaran fins aquest dijous. Avui podreu gaudir del barri Diputació amb la seva falla com a element més destacat i demà serà el torn del barri Cavallers i dimecres del barri Raval. I acabarem apuntant que tant dissabte com diumenge de 9 del matí a 2 del migdia a la plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal hi trobareu el mercat del préssec d'Urdal.
Fem una nova parada d'aquesta roda d'actualitat ara a Canal 20 a Olèrdola amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Iniciem aquesta part de la roda de previsions dient-vos que avui mateix la deixaria mòbil arriba una setmana més a Olèrdola. En aquest cas, el poble de Moja estarà ubicada al final del carrer del Camp fins a 2:15. I avui, al casal d'avis de Castellví de la Marca, es podrà seguir la xerrada Dret a morir dignament, com fer el document de voluntats anticipades, a partir de 4:45 de la tarda. I per dimecres, a Torrelles de Foix, a les 2:00, s'ha convocat el darrer ple corporatiu del mandat. És una sessió extraordinària que s'ha de celebrar a la sala de plens i que inclou l'aprovació de les actes de les darreres sessions de ple. Per dimecres també s'ha convocat un taller amb el propòsit de fer el teu xampú sòlid amb herbes remalleres a les 6 de la tarda a la Biblioteca dels Monjos, a càrrec d'Isabel Zaro. Cal la inscripció prèvia al 938186705. Divendres, als Monjos també, s'inicia a la Calistènia a les 6 de la tarda, qui ho desitgi podrà fer-ho, al parc de la Calistènia, activitat gratuïta i adreçada al jovent a partir de primer d'ESO. Per dissabte, 12 hores de bàsquet, de 9 del matí a les 9 de la nit al pavelló municipal d'esports dels Monjos, sota l'organització de l'Ajuntament i del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, amb el suport dels Monjos Bàsquet Club. En el conjunt del territori, a les 12 del migdia de dissabte, hi ha la constitució dels nous ajuntaments. Ball de Saló als Monjos a 11:15 a la Societat La Margaridoia, a càrrec del duet Pep i Maria Josep, entrada gratuïta per socis. I amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza per divendres un cinefòrum al local nou de Moja amb el títol Dones que transformen. Serà a partir de 6:45 de la tarda. S'oferirà una projecció de 3 curtmetratges al voltant de les lluites per la igualtat de les dones a la Mediterrània i a continuació hi haurà debat i col·loqui amb la participació d'una de les directores d'un dels curs, la Hajar Boujat. I aquest dissabte es programa la darrera de les visites guiades a la Torre Medieval de Moja abans de l'estiu. Serà a les 8 del vespre. Per diumenge, els Monjos, l'activitat Sabors en temps de guerra, una visita combinada entre el Ciudep de Subirats i el Siarga de Santa Margarida i els Monjos, sortida a les 10 del matí des de Subirats, desplaçament en vehicles particulars i inscripció prèvia a penedesturisme.cat. I concert de final de curs a les 12 diumenge a la plaça de Ramon Cabré, a la Ràpita, sota l'organització de la Coral Infantil La Bombeta Màgica, concert també de Can Coral a les 7, a l'Església dels Monjos amb la participació del Cor Margaridoia i la Coral Amics de Penyafel. I cinema No deixem els Monjos a la Margaridoia a les 7 de la tarda amb la pel·lícula El sostre groc d'Isabel Cuixet. Socis i carnet jove 3 euros i el públic en general 6 euros. Ball al centre de Sant Martí diumenge a les 7 de la tarda amb la coral, amb el grup coral Duet per acabar la temporada. Es celebrarà amb un pica-pica per als assistents al ball. I diumenge a Castellví de la Marca, primer mercat d'intercanvi de productes de puricultura i roba infantil, des de les 9 del matí a la 1, davant de la Societat Cultural de Castellví. Seran productes i roba infantil per edats dels 0 als 4 anys. I dins del Festival Eva, també a Castellví de la Marca, l'espectacle El meu gran amic, a les 12, davant de la Societat del Maset dels Cosins. Espectacle per públic familiar a càrrec de Maria Ten. I a Olèrdola, activitat festiva aquest cap de setmana, Festa Major Petita a Sant Pere Molanta. Divendres a la sala hi haurà taller de cuina sense pares, a les 5, a les 7, al camp de futbol, Futbol Bombolla, i a 9:45 a la plaça Busquina, sopar popular. Per dissabte, a les 12 del migdia, a la sala, tas de productes i vins locals a càrrec de Caram Caram, places limitades, i diumenge a la sala a les 11, concurs de coques, després pica-pica i a 8:15 del vespre a la pista de l'escola Inflables. I també és la festa del barri de Can Torres, divendres a 9:45 de la nit, cinema a la fresca, i dissabte a partir de les 5, jocs al carrer, i en acabar, berenar amb xocolatada i coca, i tot seguit ball del gegant rock amb la col·laboració del Roger de Caltrapa. A les 8 del vespre es comença a muntar l'entaulat del sopar i a les 10 es dona inici al sopar de festa major de Can Torres.
Descobrim ara com anirà la setmana al Baix Penedès amb la Lourdes Meronyo, que ens acompanya des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que demà, a les 8 de la tarda, a la sala d'actes de Cellers Domenys, es farà la presentació del llibre Ciutadà Canalda, a càrrec de l'escriptor i Premi Sant Jordi Isidre Grau. El divendres, a 7:15 de la tarda, a llegir a Sant Jaume dels Domenys al carrer El Raval i dins Festival Eva, hi haurà Coralia Rodríguez i Lino Lores amb Cuentos Negros de Cuba. I el diumenge, a partir de les 9 del matí, setè esmorzar final de temporada de la penya Blaugrana Mar Bartra de Sant Jaume dels Domenys. Serà al pati del local de la penya, al carrer de la Germanor, número 2. Continuem a Llorenç del Penedès. Demà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Municipal, taller infantil i conte amb Haki, la papallona màgica que ens parla sobre la comercialització de la xocolata. Divendres, a 7:15 de la tarda, al Centre Presentació Literària Fer la Bugada al Baix Penedès de Gisela Alcón Vidal, a càrrec de la mateixa autora. A 8:45 de la nit, al Centre Música Jam Session de l'Escola Contrapunt. A 8:45, a la Comparativa, a la sala del cinema Cinema Gaudí, amb la projecció de la pel·lícula El sostre groc. El dissabte, a les 6 de la tarda, a l'Escola Les Cometes, festa del fi de curs 2022-2023. A les 10 de la nit, a la Comparativa, a la sala del teatre Gospel en Sau. Cants d'esclavitud, cants de llibertat, a càrrec de The Gourmets Vocal Quartet. A les 10 de la nit, al Centre Teatre Déu Meu, de Domènec Miquel Ribas. I el diumenge, a 1:15, al Centre Espectacle Musical Infantil Els Cromàtics. A les 6 de la tarda, al Centre Concert de la Coral Infantil Rossinyols. I a les 7 de la tarda, a la Comparativa, a la Sala del Ball, aniversari del Ball del diumenge, que us explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Continuem a la Bisbal del Penedès, i dins el festival en veu alta hi ha diversos actes. Aquest dijous, a 9:15 de la nit, al barri de la Riba, Mònica Torra i Xema Riera en toquen el couplet. I el diumenge, a 7:15 de la tarda, a les cases del Torrent, al carrer Santa Cristina, col·lectiu de Sassosiego, Un Segundo Bajo l'Arena. Marxem ara al Vendrell. Demà dimarts, a 6:15 de la tarda, al Museu Déu, taller infantil Fem un quadre de primavera. El dijous, a les 6 de la tarda, al Museu Déu, inauguració de l'exposició I tocar pintes, amb l'espectacle Contacontes Artístics. També dijous, a les 8 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula El sostre groc. El dissabte, a les 8 del matí, ruta saludable de Comarruga, al Roc de Sant Gaietà. I el diumenge, a les 7 de la tarda, a la Rambla Ballada de Sardanassa, a càrrec de la Copla Maricel. Marxem ara a Calafell, i és que dijous i divendres hi haurà la Fira de Salut Comunitària a l'ABS Calafell, amb multitud de tallers i activitats, i es durà a terme al Parc de la Sínia de Calafell. Dins de les activitats de les biblioteques, aquest mes de juny, hi ha també el Festival Eva, amb parada a Calafell, amb Currandes Són Currandes i l'espectacle Curranda Familiar. I el dissabte hi haurà la quarta trobada de bandes a Calafell. A les 7 de la tarda, al Cercavila, pel passeig marítim de la platja de Calafell, i a les 12 de la nit, trencada de la nit, a la plaça Catalunya, amb totes les bandes i qui s'hi vulgui afegir. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que demà, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, hi haurà converses amb l'autor de Transitem, de Lian Bermúdez. I el dissabte, a les 10 de la nit, Cunit acollirà l'espectacle La Vendedora de Palabras, a càrrec de Coralia Rodríguez i Lino Llores, a secta del Festival Eva, amb una bonica història condimentada amb la màgia de la música, un relat que podria haver passat a qualsevol país de Llatinoamèrica. Un espectacle per a públic adult que s'ubicarà a la plaça Catalunya.
I acabem a Ràdio Vilafranca explicant com anirà aquesta setmana, dia a dia, a la capital de l'Alt Penedès, de la mà del Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. La política també marca la pauta d'aquests darrers dies després de les eleccions municipals, i més i quan aquest proper dissabte s'han de constituir els ajuntaments arreu. Depèn de cada municipi una hora o una altra. En concret, a Vilafranca ja és tradició que sigui a les 12 del migdia, com a molts municipis. A Vilafranca del Penedès, per tant, serà aquest dissabte que ve a les 12 del migdia que hi haurà la sessió constitutiva del nou consistori per al mandat 2023-2027, amb la incorporació d'uns quants nous regidors, que déu-n'hi-do, se n'incorporen uns quants de nous a Vilafranca del Penedès, i també encara amb la incògnita, a hores d'ara, de
qui serà l'alcalde. En principi podríem dir que qui serà l'alcalde ho tenim bastant clar, però com serà l'alcalde, és a dir, amb quins suports serà escollit l'alcalde. Això serà el dissabte, però a més dimecres tenim encara un ple municipal al darrer d'aquest mandat actual. És el darrer ple en el que bàsicament s'aprova l'acte de la sessió anterior, però també serveix per acomiadar els i les membres del consistori que no seguiran en el nou ajuntament, i que també n'hi ha uns quants, per cert, de regidors, entre altres, per exemple, el mateix alcalde, en Pere Regull, que s'acomiada doncs, de tots aquests anys estant en el capdavant del consistori des del 2009, alcalde, i uns quants abans ja regidor del mateix Ajuntament de Vilafranca. Per tant, aquest dimecres també a les 7 de la tarda al Saló de Sessions, ple ordinari, aquest tancament de mandat, comiat dels regidors que no continuen, i dissabte a les 12 del migdia, també al Saló de Sessions, hi haurà aquest ple constitutiu del nou consistori. Dit això, tenim unes quantes coses més per comentar-vos. Entre altres, per exemple, que continuen els actes de la Setmana de l'Energia a Vilafranca. S'organitzen dues xerrades de caire tècnic al Centre Àgora. La primera té lloc avui, de 9:45 fins a les 11 d'aquest matí, sota el títol «Es pot utilitzar biomassa forestal com a font d'energia local?». I la segona ja serà la setmana següent, el dia 27 de juny, a la mateixa hora i al mateix lloc, amb el títol de «Comunitats energètiques als polígons industrials de l'Alt Penedès». Però cal dir també que aquest divendres, de 5 de la tarda a les 8 del vespre, i a la Rambla Sant Francesc, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, l'Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de la Diputació i de l'Institut Català de l'Energia, organitzen una tarda de jocs i tallers per al públic familiar. Serà, com dèiem, aquest divendres des de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès. A més, també tenim, per exemple, previsions de cara a la celebració de Sant Joan a Vilafranca. Avui, concretament, ens convoquen des d'Òmnium Cultural per explicar-nos els detalls de l'organització de la Flama del Canigó amb la seva arribada a l'Alt Penedès. Aquests detalls ens els explicaran, com dèiem, avui sobre aquesta encesa de la Flama del Canigó i el repartiment, com es fa tradicionalment des del Santuari de la Mare Déu de Foix de Torrelles per tota la comarca. Se'ns donaran aquests detalls avui, i demà també tenim una altra convocatòria pels mitjans de comunicació en la que ens explicaran i ens donaran detalls també de la celebració de la Revetlla Popular de Sant Joan a Vilafranca, que des de fa alguns anys organitza la Barraca i que acostumen a organitzar en diferents barris de la vila. En aquesta ocasió, demà, ens donaran detalls doncs, d'aquesta edició de la Revetlla Popular de Sant Joan, que s'organitzarà per part de la Barraca, i en aquesta ocasió també de la Canadenca, que ja ens dona, diguéssim, que una pista, un detall sobre quin barri s'adreçarà aquest any la festa de Sant Joan. Per parlar d'activitats festives, tindrem temps d'aquí una estona, però abans dir-vos també, o recordar, que demà hi ha la convocatòria d'alertes per mòbil, que té lloc en repetició, perquè no va funcionar bé l'anterior ocasió, al Penedès, i que concretament el delegat territorial del govern del Penedès, David Alquézar, ens ha convocat als mitjans de comunicació per explicar-nos doncs, aquesta repetició dels avisos d'alertes per mòbil per part del Departament d'Interior al Centre Àgora de Vilafranca, que és el seu despatx. Demà estarem doncs, pendents d'aquesta repetició d'aquesta alerta de telèfons per mòbil. Més activitats culturals, com us dèiem, per exemple, les festes de barris. Si aquest passat cap de setmana hem viscut la festa del barri del Poble Nou, aquesta setmana que ve és la festa del barri de la Girada. Hi haurà, per exemple, una representació de teatre per adults el divendres a la nit, a les 10, al local de l'Associació de Veïns, i tot un seguit d'actes que també podeu conèixer a través de la pàgina web de l'Associació de Veïns del barri de la Girada. Més activitat cultural també, per exemple, una activitat que es titula Vi a l'atzar, té lloc aquest dimecres a la terrassa del Vinceum de Vilafranca a partir de les 8 del vespre. És un tast dirigit per als artistes Joan Carbó i Antoni Miralda com a extensió de l'obra de l'Auca del Vinceum, que són els seus creadors i promotors. I parlant de tastos de vins, també recordar que aquest dissabte a partir de les 7 i fins a les 11 de la nit, al claustre de Sant Francesc, hi ha una nova edició de la Nit dels Xarel·los a Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Tot seguit, el primer flash d'aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. El PSC i Junts arriben a un acord per governar plegats a Calafell. El PSC i Junts han anunciat un acord per formar govern a Calafell. Segons han publicat les dues formacions a les xarxes socials, el pacte suposa que el representant de Junts, Marc Casellas, es quedi amb la regidoria de Seguretat Ciutadana, mentre que la resta seran per al PSC. Casellas també s'incorporarà al Consell d'Administració de l'empresa municipal SEMSA. Amb aquest pacte, el govern municipal es garanteix una majoria absoluta d'11 regidors sobre 21 abans del ple d'investidura del 17 de juny. Fa uns dies, Ramon Ferrer, alcalde pla del PSC, ja va apuntar que no negociaria amb partits com Esquerra o la UAM, que creu que han fet una campanya bruta contra la seva persona. La relació de Ferrer amb els representants del Partit Popular tampoc és bona, mentre que Vox quedava automàticament descartat. En aquest escenari, l'entesa amb Junts ha estat molt ràpida i els dos partits han destacat que han trobat les suficients coincidències per tirar endavant el mandat 2023-2027. L'acord garantirà 4 anys d'estabilitat a l'Ajuntament en un moment clau per engegar nous grans projectes i fer un municipi pròsper per a tothom, han remarcat. Amb tot, tant el PSC com Junts estan oberts a incorporar altres forces polítiques al govern abans del 17 de juny, amb les quals estan negociant. El grup Pro Sanitat Pública de Vilafranca reclama una resposta per part de la Generalitat a les seves peticions de millorar la sanitat pública després d'un any i mig. Diversos membres del grup Pro Sanitat Pública han fet una roda de premsa el passat dijous per tal d'explicar les reivindicacions que fan al Departament de Salut de la Generalitat. Segons explicava el membre del grup, Paco Álvarez, porten un any i mig esperant que des del govern donin resposta a les seves peticions. A finals del 2021 van iniciar una campanya de recollida de signatures amb l'objectiu d'aconseguir una reunió amb el conseller de Salut i poder reclamar millores. A l'abril del 2022 van presentar al Departament les signatures i els acords dels plens de diversos municipis de l'Alt Penedès, així com del Consell Comarcal, i aquest 2023 s'han trobat tant amb el conseller Balcells com amb el president aragonès i els han recordat que està pendent aquesta reunió. Fins a 55 vinyataires naturals es reuneixen a Sant Llorenç d'Hortons. Un total de 55 vinyataires participen en la segona edició de la Fira de Nous Vinyataires Naturals de Catalunya, que tancarà portes avui a Sant Llorenç d'Hortons. La trobada se celebra des d'ahir a l'interior del celler Finca Perera i de la sala municipal del poble penedesenc, i els organitzadors confien rebre al voltant d'un miler de visitants entre ahir i avui. El preu de l'entrada és de 10 euros i es pot accedir a la fira de 12 del migdia a 7 de la tarda. La trobada va reunir l'any passat un total de 28 projectes enològics de la regió del Penedès, però en aquesta edició ha crescut en volum i àmbit territorial. Hi ha elaboradors provinents de Perpinyà, Ulldecona o Teruel, entre d'altres, tots plegats amb l'objectiu de fer visible el moviment del vi natural. I acabem aquest flash de notícies explicant-vos que l'ardolenca, volíem dir, Blanca Sorià Benedicto, es proclamava campiona de Catalunya en la categoria Premini A de bàsquet, formant part del Barça Sant Feliuenc. En la final a 8, disputada a Vic el passat diumenge 4 de juny, es desfeien del Sant Gregori en els quarts de final, després derrotaven el Joventut de Badalona en les semifinals i assolien el títol guanyant la gran final contra la Unió Esportiva Mataró. Amb aquesta victòria, el Barça Sant Feliuenc es classifica per la final estatal que es disputarà a Madrid aquest diumenge. Blanca Sorià Benedicto és veïna de Dalmar i és alumnat de tercer curs de primària a l'escola Circell de Moja. Abans de ser fitxada pel Barça Sant Feliuenc, va començar a jugar a bàsquet amb el Xamba de Vilafranca. La categoria Premini A que disputa el seu equip reuneix nenes de 9 i 10 anys. Amb només 8 anys, la Blanca és de les més petites d'edat, però els qui l'han seguit aquesta temporada coincideixen a assegurar que és de les més grans en talent.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:45.
Els esports.
Com cada dilluns a aquesta hora, obrim la nostra finestra esportiva, uns minuts, on posem sobre la taula esports i esportistes penedesencs. Arrenquem els estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja finestra esportiva i a aquestes alçades de la temporada i amb gairebé totes les competicions ja finalitzades, us apropem la veu dels protagonistes. Entre ells, la del pilot de Moto2, Àlex Toledo. Anem a buscar aquesta conversa fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, avui comptem amb una entrevista molt especial al nostre pilot de motos, que és l'Àlex Toledo, el calafellenc Àlex Toledo. Molt bon dia. Com estàs?
Molt bon dia. Bueno, bé, la veritat és que content, no? Hem començat una temporada amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
Explica'm una mica, perquè vau començar el mes de maig, aquesta nova temporada. Heu fet canvis en quant a equip i tot plegat, oi?
Sí, bueno, aquest any hem canviat d'estructura i també de la marca de la moto i bueno, jo crec que a millor, no? Els temps respecte a l'any passat han millorat bastant i bueno, content. La veritat és que em trobo molt, molt còmode amb l'equip i amb la nova moto.
Clar, com altres vegades havíem parlat, el fet de canviar moto significa també doncs adaptar-te a ella, m'imagino, no?
Sí, bueno, és al final entendre una mica la forma de conduir aquesta i bueno, és diferent, però bueno, és adaptar-se a cada circuit i a poc a poc.
Estàs en Moto2, al campionat d'Europa?
Sí, estem, bueno, hem repetit la categoria de l'any passat i és just el passet abans del Mundial de MotoGP.
Estem a punt, no?, a tocar-ho.
Sí, estem molt a prop i sí que és veritat que és el més complicat de fer, però estem lluitant per aconseguir-ho.
Vale, ara esteu de descans una mica?
Sí, tenim ara unes 3 setmanetes de parón, entre cometes, però bueno, de parón de curses, perquè al final d'entrenament no parem mai i així arribarem més preparats encara a la propera cursa a Portugal.
La següent és a Portugal i aleshores aquests dies d'aturada durant aquest mes de juny t'estàs entrenant. Què és el que estàs fent? Quines rutines estàs seguint?
Bueno, estic continuant, diguéssim, la forma d'entrenar que tenia a l'hivern, molt de físic, anar a córrer al gimnàs i fent molta moto també. I així, doncs, per no parar, no? Continuar amb el ritme i no perdre aquesta connexió de les curses.
I escolta, la temporada passada quina valoració en fas?
Bueno, bé, la veritat és que vam acabar en la quarta posició. O sigui que va estar bé, va faltar res, molt poquet per estar dintre del top 3. A sobre vaig aconseguir fer 3 curses del Mundial de MotoGP a la categoria de Moto2, o sigui que va ser un somni fet realitat, no?, per mi, després de tota una vida lluitant per poder correr aquí, pues, va ser increïble. Així que, bueno, esperem fer-ho bé aquest any i lluitarem per estar com a pilot permanent al Mundial.
Home, jo crec que sí, no?
Sí, bueno, a poc a poc. Sí.
Cada cop ho tens més a tocar, fa uns quants anys que anem parlant en cada temporada, però sí que deies una cosa que a mi m'ha creat l'atenció, no? Cada cop ho tenim més a tocar.
Sí, clar, des dels 6 anys que porto competint en moto, ho veia molt lluny. Sempre aquell any era l'últim per mi, per el tema econòmic. I, bueno, pues, arribant pues, és un somni, com et deia abans.
Clar. Valoració bona de la temporada, ara em deies que la següent és a Portugal. També em comentaves que no heu començat tot el bé que potser hauríeu pogut començar, no?
No, bueno, en el tema de resultats no, la primera cursa vaig tindre jo problemes amb l'avantbraç i a la segona es va trencar el canvi. Llavors, bueno, estem patint una miqueta aquest en si ve de temporada, però jo crec que a la final, a partir d'ara, de la meitat cap al final, doncs ho podrem arreglar.
Els estudis, com els portes? Tu ja saps que jo sóc de les que sempre pregunta pels estudis.
Bé, ara ja estic al meu últim any ja del grau superior, o sigui que bueno, ara només em faltaran fer les pràctiques i ja hem acabat. Ara ja estic de vacances.
I el següent pas, què serà? Perquè un cop acabin les pràctiques, què? Bueno, continuaràs doncs ja estudiant serà. O no?
Bueno, tinc la intenció de treure'm també com lo d'entrenador personal. No té res a veure amb el que estic estudiant ara mateix, però... Bueno, també m'agrada això del món dels entrenaments i de la, bueno, l'exercici i després ja veurem.
És a dir, que et planteges continuar perquè, a veure, la veritat és, sigui dita, malauradament els esports minoritaris o esports com el que tu practiques on el tema econòmic és tan important, també has de buscar una sortida a la fi i al cap, no?
Sí, al final, bueno, és sempre... Bueno, has de cartar un plan B, no? Per si no surt el plan A i, bueno, en això estem.
Déu-n'hi-do. Escolta, projecció, quines expectatives tens i quantes curses queden pel mig fins a acabar la temporada?
Bueno, queden 7 curses, o sigui que només portem 4. I bueno, la veritat és que és lluitar per el top 3, no? Vam estar molt a prop l'any passat, fent quarts, llavors aquest any hem de millorar i acabar dintre del top 3 del campionat.
Dels circuits que queden, d'aquests circuits, quins són i quin és el que més, no m'agrada dir por, quin és el que més respecte et causa?
Bueno, respecte ni en cap, no? Al final... són circuits, al final és el mateix sempre. Ara queda Portimao, Montmeló, Motorland Aragón i València. Llavors, bueno, fem dos curses a Portimao, Montmeló i Aragó. I bueno, la veritat és que ara venen circuits que m'agraden, no? I és on ho vaig fer millor l'any passat. Llavors també a lo millor té una mica a veure el que haguéssim començat una mica malament aquest any, perquè hem començat amb els meus peors circuits. Llavors, veurem. Segur que va bé.
Hi ha algun que et faci especialment il·lusió? Montmeló?
Home, Montmeló, potser, perquè al final és on ve tota la família, tots els amics, i és diferent. Sí que tens una mica més de pressió, no?, perquè estàs com més obligat a fer-ho bé, però bueno, vivim amb pressió, no passa res.
Sí, això sí. I el tema de companys, en altres ocasions em deies que fèieu bona pinya, en aquest cas en començar amb un equip nou, què tal?
Bueno, jo tinc la sort o la desgràcia d'estar a soles en aquest equip, en la meva categoria, llavors, bueno, estic més tranquil, sí que l'equip està més centrat en mi, I la veritat és que bueno, amb l'equip tècnic i amb els mecànics és una passada, no? Vam començar com si ens coneixéssim de tota la vida, des del primer dia, i la veritat és que estic molt content.
Que guai, no? Sentir-te així de recolzat, no? De començar de zero, entre cometes, no? I sentir-te doncs, que posen tota la cara a la graella, d'alguna manera, no?
Sí, al final bueno, et dona una mica més, no? Un puntet.
I psicològicament, els esportistes que esteu en tops, no? Esteu en elit, com et trobes? Important.
Bé, al final, bueno, ara estan passant moments una mica, no difícils, però bueno, durs, no? Perquè al final saps el teu potencial i no arriba el resultat, però bueno, hem de continuar treballant i tot arribarà.
Doncs segur que sí, perquè ja és el que dèiem i hem repetit en diverses ocasions, no? Durant aquesta entrevista. Ho tens a tocar, és un somni que per fi sembla que arriba al seu moment més àlgid. Per tant, Àlex, des del Penedès en Xarxa, com sempre, tot el nostre suport, tot el nostre ànim, i anirem seguint de prop a veure com van aquests circuits. I res, que vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Sempre és un plaer també conversar durant uns minutets amb el calafellenc Àlex Toledo. I seguim en futbol amb l'última jornada de tercera catalana, un apartat que ens apropa a l'Eric Guijarro de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs comencem aquest habitual repàs a la jornada esportiva del cap de setmana, com fem cada dilluns, i com bé deies, avui parlem de futbol. En un cap de setmana que ens ha deixat ja al final de la temporada futbolística a la comarca, pel que fa a les lligues, perquè ara començarà la Copa Ràdio Vilafranca, ho farà aquest proper dissabte, després del sorteig que tindrà lloc avui a partir de les 8 del vespre al Castell de Sant Martí. Allà es definiran els encreuaments d'aquesta nova edició d'aquesta Copa tan engrescadora i que tantes ganes doncs, ja tenen els equips de disputar un cop han finalitzat les lligues i ja s'ha quedat tot decidit. S'han decidit coses com la permanència de les cabanyes a la categoria després de la derrota per 3-1 al camp del Montbui i també gràcies a la derrota de l'Atlètic Vilanova, que era el seu perseguidor a la classificació, derrota per 6-1 davant el Sitges B. Aquest resultat ja feia que l'equip de Pere Costa, l'equip de les cabanyes, mantingués la categoria, fes el que fes, i de fet l'equip va perdre contra un Montbui que ha finalitzat la Lliga en sisena posició. Per tant, l'enhorabona des d'aquí a l'equip de les cabanyes, que no sense patiment ha aconseguit un any més l'objectiu de mantenir-se al grup 12 de tercera catalana. Això per una banda. D'altra banda, també tenim altres equips participants a la Copa Ràdio Vilafranca, com són la Granada i Riudebitlles, que seran els protagonistes d'aquest bloc esportiu d'avui. Comencem per l'equip de Marcos Soler, la Granada, classificat per aquesta edició de la Copa i que tancava la Lliga amb derrota per 3-5 davant l'Olivella. Un Olivella que, a més, vivia el comiat d'un dels seus jugadors destacats, una llegenda del futbol de casa nostra com és Morillas, que a més s'acomiadava amb un gol en aquest partit. Derrota de l'equip de la Granada per 3-5, un resultat que ja no tenia cap incidència a la classificació. Estava tot decidit, l'equip de la Granada feia un parell de setmanes que també ja estava classificat per la Copa. Al final del partit, el nostre company Jaume Tutusà us podia conversar amb el tècnic Marcos Soler.
Bueno, penso que ha anat a trams la temporada, van començar una mica malament, amb un calendari bastant fort, però bueno, després ens van refer i vam tindre una bona ratxa de punts i després pues, bueno, hem intentat tindre una regularitat que a vegades ens ha costat tindre-la, però bueno, penso que per ser el primer any hem donat un saltet comparat amb l'any passat i aquests anys enrere, també hem entrat a Copa, que era el primer, bueno, l'objectiu que teníem al cap i bueno, al final ho hem aconseguit, hem fet 48 punts, em sembla, i penso que està prou bé.
Bé, avui una miqueta centrats en aquest partit d'avui davant de l'Olivella, la meva part ha estat força distreta. La segona, el teu equip, sembla que hagi desaparegut amb els canvis.
Sí, ells ens han canviat el sistema i també doncs, bueno, hem posat dos davanters. A darrere estàvem un contra un amb els centrals i bueno, això ens ha fet patir una mica més. Ens hem tancat i també penso que, bueno, que hem proposat una primera part molt física, molta pressió, i amb la calor que feia avui, doncs, bueno, la segona part també ho hem notat amb el tema físic, no? Que han baixat una mica i bueno, doncs ells també tenen el seu i clar, ens han fet mal.
Sí que la pressió a la primera part s'ha fet fruit amb els gols, i a la segona part també, perquè el tercer gol ha vingut també d'una pressió, una pèrdua de pilota en defensa.
Sí, després han canviat, nosaltres han canviat, però clar, ja anàvem una mica remolc, que ens hem intentat adaptar amb el sistema que ens han proposat ells. També hem passat amb 3 a darrere i bueno, també patíem perquè deixàvem molts espais darrere, però bueno, al final era l'últim partit aquí a casa, hem intentat anar a dalt a veure si podíem pues, bueno, ficar un gol, que és el que hem aconseguit, i ficar-nos a dintre el partit, però bueno, al final penso que també el tema aquest físic ens ha passat factura.
Bé, tant l'Olivella com vosaltres teniu la feina feta, l'Olivella segon passés el que passés, vosaltres estàveu allà a la Copa. M'imagino que els dos equips el que buscàveu era tancar amb victòria, no? Molta felicitat a l'equip de l'Olivella i més després d'aquest golaç que ha fet el Morillas a última hora, ja ens ha deixat a tots una miqueta xof, no?
Sí, ha sigut el gol a l'últim minut, però bueno, ja el coneixem, el Morillas, un jugador de qualitat que porta molts anys i bueno, sí, els ha fet l'últim gol, que ja ha sigut per tancar el partit a l'últim minut i pues, bueno, felicitar-los, està clar que sí, que han fet una temporada molt bona, que també és un equip que baixa de segona catalana i ja comptàvem, no?, que aquest equip estaria aquí dalt.
Bé, ara com arriba la darrera ja? Com arriba el teu equip a la Copa?
Bueno, pues intentem arribar de la millor manera possible. Ja, abans ja t'he dit que bueno, hem tingut trams durant la temporada, també ens han passat factures, pues, bueno, temes de lesions i tot això, encara tenim algun jugador lesionat que esperem recuperar aquesta setmana i bueno, pues, afrontar-ho de la millor manera possible. No? És una altra competició, una competició maca que ens agrada jugar-la i que al final doncs, bueno, és a partit únic i intentarem arribar i preparar-ho de la millor manera possible per poder avançar, no? Però bueno, tot dependrà també de com es dongui, del sorteig, de, bueno, al final tots els equips són difícils i bueno, però penso que, bueno, que l'equip està bé. Està bé i hem d'aconseguir doncs, això, treballar aquesta setmana una mica el tema de les segones parts, intentar aguantar una mica més i ser una mica més regulars. També tenim un equip jove i també a vegades pequem una mica d'això, de la joventut, però bueno, afrontar-ho de la millor manera possible i a jugar-ho.
Doncs l'equip de la Granada, que acompanya com a equip classificat a la Copa Ràdio Vilafranca, a Gelida, Monjos, Sant Pau, Hortonenc i també els equips de tercera catalana de l'Espirall, de la Munia i del Riu de Bitlles, que és el següent protagonista. El Riu de Bitlles, que visitava el camp del Can Cartró per acomiadar la Lliga, i en aquest partit, empat a 3, un partit espectacular i que a més va deixar una d'aquelles imatges que ens ajuden a reconciliar-nos de tant en tant amb el futbol. El partit estava empatat a 2 i es cometia una falta, quedava un jugador del Can Cartró estès, lesionat a terra, i en aquest impàs l'equip del Riu de Bitlles marcava el 2-3. I un tan bon punt es va reprendre el partit des del cercle central, l'equip del Riu de Bitlles va cedir el pas als jugadors del Can Cartró perquè fessin el 3-3 i així es quedava aquest partit equilibrat, aquesta acció esportiva, totalment esportiva, que feia l'equip comandat per Alejandro Carretero, al qual escoltarem també parlant d'aquesta acció. Però comencem per l'entrenador local, David de Tena, entrenador del Can Cartró, un equip que era nouvingut a la categoria i que ha aconseguit la permanència amb tranquil·litat. Això sí, no ha aconseguit classificar-se per la Copa.
Bon partit, no?, per acabar la temporada.
Bueno, sí, al final jo crec que l'empat és just, perquè jo crec que la primera part és nostra, la segona seva, i al final en 10 hem sabut, bueno, aguantar el resultat.
Com valores la jugada del gol, que un jugador del Can Cartró s'havia fet mal i ells us han deixat doncs, tornar a empatar 3?
Bueno, jo sé, un acte de l'entrenador d'ells, no?, que és d'agrair, que normalment no es fa. No he vist la jugada, no puc comentar, perquè sí que he vist el meu jugador d'ell al terra i ell anava dient tireu-la fora i no l'han tirat perquè jo penso que tampoc ho escoltaven i després bueno, ens ha deixat marcar el gol.
Hi havia molta diferència a la taula, suposo, a la taula de classificació, suposo que content, no?, per aquest empat a 3.
Bueno, sí, content perquè al final acabem també sumant un punt, ja hem tingut l'últim tram de Lliga, se'ns ha fet molt llarg perquè hem tingut moltes lesions i quan estem tots o quasi tots competim bé, la veritat.
Valoració final de la temporada, doncs?
Jo sempre dic que bona, per nosaltres l'objectiu, no hi ha cap objectiu aquí, sinó l'objectiu més gran de Can Cartró és que hi hagi futbol, i l'únic que valorem és que estem a tercera, que és un premi per una temporada l'any passat, i l'hem aguantat bastant bé, és el que pensem.
Escoltàvem el tècnic del Can Cartró, David de Tena, en conversa amb el nostre company Oriol Domènech, i aquest mateix nostre company, Oriol Domènech, també conversava amb l'entrenador del Riu de Bitlles, amb Alejandro Carretero.
Bueno, el último partido de la temporada, la intención era intentar dar minutos a jugadores que no han tenido tantos minutos durante el año y bueno, el empate, un punto para los dos equipos, nada, qué decir.
Sobre la jugada del gol, que deixes que el teu equip es marqui un gol perquè hi havia un futbolista del rival a terra, com s'ha produït aquesta acció?
Bueno, supongo que la jugada es una falta que nos hacen a nosotros. Realmente seguimos la jugada y al ver que el jugador no se levantaba y eso son cosas que pueden pasar y decidimos pedir que la tiraran fuera. Los jugadores que en ese momento estaban en la acción del balón no lo escuchan y la jugada acaba en gol. Al pedir que tiraran el balón fuera podemos suponer y entender que al igual el equipo contrario algunos jugadores se paran. Y bueno, como el partido estaba siendo como estaba siendo, decidimos pues bueno, poner las cosas otra vez en igualdad.
I una valoració de la temporada que ja s'ha acabat, 5ens a la classificació.
Bueno, una temporada que creo que es para felicitar a los jugadores. Contento por el trabajo del equipo, contento por cómo ha ido el año y bueno, supongo que empezar a planificar ya la siguiente y que hay una buena base con esta plantilla.
Doncs avui sortirem de dubtes pel que fa al sorteig de la Copa Ràdio Vilafranca, però abans d'això repassem marcadors d'aquesta darrera jornada, jornada 34, al grup 12 de tercera catalana. Ribes 6, Capellades 1, Sitges B 6, Atlètic Vilanova 1, Montbui 3, Les Cabanyes 1, La Granada 3, Olivella 5, Vilanova del Camí 4, Espirall 2, Torrellenc 4, Anoia 1, Can Cartró 3, Riu de Bitlles 3 i Poble de Claramunt 0, Montserrat Igualada 1. A l'equip de la Múnia no jugava aquesta jornada, havia d'enfrontar-se al Badia B, equip retirat de la competició fa unes quantes setmanes.
I Eric, si et sembla, repassem també algunes cites esportives del cap de setmana.
Doncs sí, parlem de la 41a edició del torneig d'hoquei base l'Enxaneta, que tenia lloc aquest passat cap de setmana a la poliesportiva de Vilafranca. Allà, 54 partits de totes les categories, des d'escola fins a sèniors, amb el partit que disputava el sènior del Club Patí Sant Ramon contra un combinat All-Stars, que, entre d'altres, doncs, comptava amb la participació d'exjugadors del Patí Vilafranca, com Xavi Aragonès o Gabri Villares, entre molts d'altres. Allà podíem parlar amb el president del Club Patí Sant Ramon, Pere Catasús.
L'Enxaneta és un torneig més que consolidat. Hi ha molta gent que ho ha repetit moltes vegades, que està considerat el millor torneig d'hoquei base del món. Costa molt, intentem mantenir el nivell, segueix sent del tot gratuït, els equips estan encantats i creiem, doncs, que és un torneig que li queda molts anys.
Doncs Pere Catasús i tots els membres del Club Patí Sant Ramon, tota l'organització molt satisfeta amb la resposta del públic en aquesta nova edició, que a més comptava amb la participació del Club Patinatge Artístic Girona. L'equip és campió de Catalunya, d'Europa i també d'Espanya de shows, i van prendre part en la presentació d'aquesta edició, que tenia lloc dissabte al vespre. També dissabte al vespre, com dèiem, aquest partit entre el combinat All-Stars, amb la participació d'aquests jugadors d'hoquei Lliga i també l'equip de primera catalana del Club Patí Sant Ramon. Per tant, un cap de setmana carregat d'activitat esportiva a la comarca, tot i que ja ens acostem al final de les lligues, i recordem que en aquest proper cap de setmana s'iniciarà una nova edició de la Copa Ràdio Vilafranca. Per tant, encara tenim una miqueta de futbol, aquest substitutiu, abans de marxar definitivament de vacances.
Gràcies, Eric, i bona setmana.
Molt bona setmana.